Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha tornat a condemnar l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà i ha reclamat l'aturada immediata de la guerra. L'executiu de Pedro Sánchez, que segueix apostant per la via del diàleg, no descarta aprovar un nou escut econòmic per protegir les empreses i els ciutadans de les seves conseqüències. Tant el titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, com la portaveu del govern, Elma Sainz, han tornat a apel·lar al màxim respecte pel dret internacional.
Insistir en el llamamiento al respeto al derecho internacional, a la desescalada de la violencia para encontrar una situación diplomática a este conflicto. Ni el gobierno ni el conjunto de la sociedad española apoya al régimen represor de Irán, pero la violencia no se debe combatir con más violencia porque produce una escalada de dolor y represión. Confundir el respeto al derecho internacional con un supuesto respaldo al régimen que hemos condenado públicamente es ni más ni menos que un intento de sacar rédito incluso en situaciones de extrema gravedad como esta.
I mentrestant s'agreuja el conflicte amb una nova onada d'atacs de l'exèrcit Israel contra l'Iran i el Líban. De fet, tropes israelianes han entrat aquest matí al sud del Líban per atacar la infraestructura de Hezbollah. La mitja lluna roja iraniana eleva prop de 800 els morts pels atacs a Israel i els Estats Units des de dissabte. El govern de Benjamin Netanyahu afirma haver llançat 250 bombes només sobre el mateix complex central de l'Iran. Paral·lelament, l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica alerta que els atacs han causat danys a edificis de la planta nuclear de Natanz. I Badalona prohibirà els habitatges d'ús turístic. És així, ho ha anunciat el govern local durant un ple ordinari el mes de març arran del debat d'una moció conjunta presentada pels grups de l'oposició que reclamava vetar aquesta tipologia d'allotjaments. L'executiu municipal s'ha compromès a portar la nova normativa a aprovació plenària en els propers mesos, a l'abril o al maig. Xavier García Albiol, alcalde, ha recordat que el seu govern ja va ser pioner en la regulació dels pisos turístics amb una primera limitació al 2014. I els incendis forestals són la causa principal de l'augment de trucades al telèfon d'emergència 112 a Catalunya Central aquest 2025. La vegueria ha assolit el volum més alt dels darrers 5 anys amb més de 97.000 trucades gestionades, un 9% més que l'any anterior. I operació dels Mossos d'Esquadra contra una organització internacional de tràfic de droga opera entre Catalunya i Itàlia, especialment cocaïna, i així els agents han fet escorcolls a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat amb prop de 150 efectius.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 3 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts ens toca parlar d'economia blava. En parlarem amb la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo. Entrarem a una peixateria del Maresme per saber què és allò que més es ven aquests dies. I dedicarem bona part de la segona hora parlant de medi ambient amb en Joan Ramon Mendo, el nostre col·laborador, concretament de la floració hivernal. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Rana Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Rana Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
de dimarts. Bona tarda a tots. I a més, avui és 3 del 3, que no sé si hi ha alguna cosa, els estels, els planetes que s'alineen i aquestes històries.
No sé, avui hi ha com un eclipsi. Ah! Però no sé,
que era ahir a la nit.
No sé, o ahir a la nit, no ho sé. No em pregunteu.
Una vermella.
Sí, exacte.
I...
no em pregunteu quin tipus ni sí, res sí. de tot això, perquè sóc una mica inculta en aquest sentit.
O I és que vaig estar buscant, eh? I vaig trobar precisament que... jo en principi vaig pensar que era ahir a la nit, de cara avui.
Pot ser.
Ai, ho buscaré després. A veure si encara estic atents, perquè ahir hi havia núvols. Avui també hi ha núvols.
I demà també n'hi haurà, no sigui que...
Ja faré jo, agafaré un sol, agafaré una terra, i agafaré una lluna i me'l posaré per allà, a casa meva. Mira que bonic.
Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé, de dimarts. El que, dieu ara, vosaltres, de l'eclipsi, no en tenia ni idea. A part, aquí, a part de fer núvol, ha plogut i tot, eh? Avui ha caigut quatre gotes. La setmana passada mos va enganyar. Mos pensem que venia la primavera, però sembla ser que no.
No, sí que ve la primavera, però...
Sí, però... la setmana passada un solet, un bon temps, superbé...
La primavera ja ho porta, això...
Sí, però jo tinc fred, avui he tingut fred aquí, a la ràdio.
Doncs crec que encara et queden uns dies, em sap greu desanimar-te. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, a prop de bé. Aquí també han caigut quatre gotetes de bon dematí, més o menys quan pujava cap a la feina. Aviam, el tema és que hi ha un problema domèstic. Resulta que, us explico, arran de totes les pluges aquestes que n'hi ha hagut tot l'hivern, que ha estat el tercer, cinquè hivern més plujós que ha tret avui el meteocat, va sortir goteres a casa. Aleshores, tinc els companys de la meteo que em prohibeixen reparar les goteres perquè diuen que si reparo les goteres, aleshores és quan pararà de ploure. I tinc un dilema, dic, què faig amb això?
Però per què ha de parar de ploure quan reparis les goteres? No veig
clara la relació. Ells diuen que mentre tingui la gotera continuarà plovent per tocar-me els nassos, que plogui i que tingui allò a casa. O sigui, quan la repari
d'acord.
Deixarà de ploure. I no volen que
d'acord,
deixi de ploure.
No pateixis, que jo he de netejar vidres, perdoneu.
Així començo a veure la relació, d'acord, així em convences més. Va, anem a saludar també a la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda.
Molt bona tarda, companyes. Sílvia, em sembla que això que deies d'aquest eclipsi lunar, si no m'estic equivocant, ha sigut aquesta nit.
Veus? És que ja li deia a la Marina, dic, jo crec que ha estat d'ahir per avui.
Ja dic que podia ser, que no en tenia ni idea.
I aquestes històries... però no patiu, que també es passarà a casa meva. Agafaré un solete, agafaré una lluna i agafaré una terra i mira, em faré quatre fotografies amb ells.
Sí, perquè és l'única forma de fer fotografies. Fas fotografies amb el mòbil un eclipsi no surt, ja us ho avanço.
Tot negre.
Això hi ha un truco que és, en lloc de fer fotografia, gravar un vídeo i després treus un frame d'aquest vídeo i surt amb molt millor qualitat.
Hauríem de veure-ho.
Carla, parlem tu i jo després de negocis, eh?
Anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina. Bé. Mira, doncs també anar passant la tarda. Aquí vent. Aquí hem tingut avui un dia una miqueta ventós, no cap exageració. I res, això de l'eclipsi, mira, tampoc no em constava. A mi això de l'eclipsi em recorda un disc de Sang Traït. No sé si és molt jove, Marina. Però Sang Traït tenia un disc que es diu Eclipsi.
Sang Traït, sé qui
són. Sí, no?
Sí.
Doncs mira, hi ha un disc que es diu Eclipsi, que potser no és el millor de Sang Traït, però té cançons que estan bé.
D'acord, m'ho apunto perquè no he escoltat gaire la seva discografia. Vinga, va, deixem la música, deixem els eclipsis, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que els arqueòlegs troben a la zona de Santa Margarita el conjunt episcopal d'Empúries datat entre l'època tardoàntica i la medieval. Sergi.
Doncs sí, la darrera campanya d'excavacions en aquest sector ha confirmat el que mostraven les prospeccions geofísiques. En un espai d'entre 3 i 4 hectàrees s'ha trobat el conjunt episcopal d'Empúries datat a l'època tardoantiga i la medieval. Ara mateix s'està estudiant quina era la distribució de les edificacions i dels carrers, tenint en compte que en aquella època el nivell del mar arribava molt més endins que en l'actualitat. Escoltem en Pere Castanyer, en aquest cas, un... Perdoneu, també es treballa en un edifici situat al costat de la Basílica i al Baptisteri, que es creu que podia ser la seu administrativa d'aquest conjunt. Les actuacions de Santa Margarita són una col·laboració del Museu Arqueològic d'Empúries i l'Ajuntament de l'Escala, que tenint en compte la importància d'aquest actor, seguirà apostant per treballant-hi. Ara sí, escoltem en Pere Castanyer, arqueòleg i director de la prospecció.
La importància d'aquest jaciment rau en la seva connexió amb l'antic estuari d'Empúries, és a dir, l'aigua arribava pràcticament al peu del jaciment, on hi vessava les aigües del braç nord del Ter, també teníem una zona de maresmes, i també hi confluïa el braç nord del riu Fluvià. Aquest emplaçament privilegiat fa que, en època tardoantiga, a redós de les estructures eclesiàstiques que conformaven el conjunt episcopal, de les quals en coneixem avui dia tant el baptisteri com la basílica, i ara estem excavant també un altre edifici, doncs formarien el gruix d'aquestes estructures, diguem, del conjunt episcopal.
Perquè es feu una idea de les dimensions, l'edifici considerat administratiu té una llargada de prop de 40 metres d'alçada i una amplada d'uns 15.
El llibre Cadaqués inèdit recull 200 imatges per explicar l'evolució del poble entre 1890 i 1960.
Adrià López és l'artífex d'un llibre que esdevé essencial per entendre l'evolució del poble de Cadaqués als segles XIX i XX. Cadaqués inèdit és el fruit de 70 anys de col·leccionar fotografies, postals, mapes, revistes, etc. d'aquest poble de l'Alt Empordà, de l'entorn del Cap de Creus. En total, 200 imatges homogenitzades en color sèpia que retraten l'evolució demogràfica, urbanística i paisatgística de Cadaqués. El llibre, Cadaqués inèdit, queda dividit en 5 blocs. El primer dedicat al poble, el segon a les cales i plages, el tercer al port natural de la badia de Cadaqués, el quart a les festes i vida quotidiana i el cinquè a les famílies i personatges del poble. Cada fotografia inclou un petit text explicatiu del que es veu, així hi trobarem passatges històrics com l'impacte de la filoxera, la construcció de la riba, el franquisme i l'arribada del turisme.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Associació Cultural Sant Jordi de l'Ampolla ha col·laborat en el procés participatiu que prepara el govern de la Generalitat per desenvolupar el futur Pla Director de Pau, un instrument clau de la nova normativa catalana de cultura de pau. Cel.
Així és, Marina. L'Associació Cultural Sant Jordi de l'Ampolla prepara en el procés participatiu que prepara la Generalitat per elaborar el futur Pla Director de Pau. Així ho explica Tica Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i vinculada també a l'entitat.
El 2003, el Parlament va aprovar la llei del Consell de Foment de la Pau. I ara, el 2025, el Parlament va aprovar incluir en aquesta llei un nou article, que aquest article el que fa és obligar al govern de la Generalitat de Catalunya a que elabori un pla director de pau, que l'hem anomenat Pla País de Pau, però és un pla director del govern de la Generalitat, té que elaborar-lo. Un cop el tingui elaborat, el té que enviar a Parlament, aquest el té que aprovar i el govern té que executar aquest pla de govern, pla director de pau.
Aquesta modificació obliga el govern a definir les línies d'acció política en matèria de cultura de pau i a presentar-les al Parlament per a la seva aprovació abans de l'execució. El procés participatiu ha comptat amb una àmplia participació social i municipal.
el que es va fer el 2025, quan es va aprovar aquest punt d'obligar al govern a tindre que confeccionar-lo, es va obrir un procés participatiu en la societat. De manera que a tot arreu de Catalunya es van confeccionar grups per fer aportacions en cinc eixos determinats d'aquells quines propostes consideraven que es podien fer d'acció política en territori de Catalunya per construir pau. Totes aquestes propostes s'han recollit, n'hi ha més de 900, no sé quantes propostes, i aquestes propostes s'han passat al govern de la Generalitat.
L'associació Sant Jordi valora positivament la seva implicació en el procés i confia que les propostes recollides tinguin incidència real en el pla director final. Quan aquest sigui aprovat pel Parlament, el govern haurà de dotar-lo de pressupost, estructura i prioritzar les accions a executar.
La Passió de la Cava reestrena aquesta setmana l'obra Aquelles que donen testimoni, una peça protagonitzada per 20 dones que expliquen com van viure la vida, la mort i la resurrecció de Jesús.
Les funcions tindran lloc divendres 6 de març a les 9:30 al Saló Parroquial de l'Església de Sant Miquel de la Cava i el diumenge 8 de març a les 6:15 al Teatre Auditori Marta Manzanares de Sant Jaume d'Enveja, coincidint amb el 70è aniversari de la Passió de la Cava i amb el Dia Internacional de la Dona. El muntatge està construït a partir de monòlegs individuals que donen veu a personatges femenins tradicionalment secundaris o silenciats en els relats bíblics i en la mateixa Passió de la Cava. Les actrius posen cos i paraula a aquestes dones en una posada en escena que combina vestuari d'època, túniques i mocadors amb projeccions i música específica per a cada personatge. Les representacions seran amb entrada gratuïta fins a omplir aforament i l'equip anima el públic de Deltebre, Sant Jaume d'Enveja i pobles del voltant a aprofitar l'ocasió per conèixer una proposta que combina espiritualitat, memòria, perspectiva de gènere i teatre amateur de proximitat.
Anem ara fins les costes del Maresme. Perdoneu, fins les costes del Garraf, primer de tot. Davant l'imminent inici de les obres de la R2 Sud de Rodalies, que comportarà importants afectacions als viatgers, els membres del Penedès Marítim han fet públic un comunicat dirigit a la Generalitat, Adif i Renfe, per demanar-los que revisin la proposta del pla alternatiu anunciat la darrera setmana abans de la seva aprovació definitiva, Carla.
Doncs sí, els representants del Pacte del Penedès Marítim reclamen ampliar el transport alternatiu per carretera mentre durin les obres de la R2 Sud i assolir un mínim de 50 autobusos provinents d'altres línies que no patiran afectacions similars. Tal i com assenyalen en un comunicat conjunt, en hores punta els autobusos ja circulen plens i amb sobreocupació i es preveu que amb les obres de la R2 Sud la pressió sobre la xarxa d'autobusos augmentarà encara més. També sol·licita que s'estudiï la possibilitat de reduir el temps de viatge amb tren, amb expedicions directes des de Castelldefels a Barcelona-Sants. Alhora, es demana la gratuïtat del servei ferroviari i gratuïtat a l'autopista C32 pel trànsit recurrent, de dilluns a divendres, mentre durin les afectacions. A més, es demana als partits implicats facilitar l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat que incorporen ampliar el servei de bus a tot Catalunya per valor de 21 milions d'euros. Escoltem a Juan Luis Ruiz, alcalde de la ciutat.
Hi ha una proposta d'augmentar amb 21 milions d'euros precisament els busos express de Catalunya. I a més, en aquell acord fa referència explícit a Vilanova i la Geltrú. Per tant, també reclamo, no, doncs, a tothom, especialment a aquelles forces polítiques que també doncs, que reclamen aquestes millores, doncs, que també facilitin doncs, l'aprovació d'aquests pressupostos, perquè sense pressupostos és molt complicat poder doncs, augmentar la flota de busos express. Estem parlant que són milions d'euros.
Les obres a partir del 16 de març comportaran que la línia R2 Sud entre Sitges i Garraf perdi la meitat de les freqüències, quedant reduïda a 2 trens per hora i sentit. Paral·lelament, la Generalitat anunciava el manteniment dels reforços actuals d'autobusos interurbans, però sense increments addicionals significatius. Pel Penedès Marítim, el pla presentat per la Generalitat és clarament insuficient i millorable i es demana un pla de transport alternatiu dimensionat a les necessitats de la població.
Música. Vilanova ja disposa d'un pla que marca les condicions d'obertura per nous locals comercials d'oci i de restauració que es vulguin establir a la ciutat després d'haver obert un diàleg amb entitats del sector, d'haver-lo portat a exposició pública i d'haver incorporat parcialment algunes de les al·legacions i demandes que es feien.
L'Ajuntament de Vilanova ja pot enviar a la Generalitat el nou pla especial d'usos per establiments musicals, de restauració i activitats comercials perquè l'aprovi definitivament. 8 mesos després que el pla rebés l'aprovació inicial, ara aquest document ja dibuixa com ha de ser l'equilibri entre activitat econòmica i descans veïnal que es busca. I aquest dibuix és força diferent al pla d'usos vigent del 2008, que afectava bàsicament el nucli antic. Si la Comissió d'Urbanisme del Penedès l'acaba aprovant definitivament tal i com està redactat, el nou pla afecta el conjunt de la ciutat. La divideix en 4 zones i aplica diferents nivells de restriccions per a l'obertura de determinades activitats comercials, locals d'oci i de restauració. De manera general, per exemple, els horaris de tancament de locals i terrasses s'estableix a la 1 de la matinada i les activitats comercials amb degustació a les 11 de la nit. D'altra banda, per exemple, també es prohibeixen els nous establiments de menjar per emportar a la façana marítima per evitar problemes de convivència i episodis de botellot. En el cas de les terrasses, la seva regulació definitiva dependrà d'una ordenança en la que ja s'està treballant. El nou pla d'usos no només busca l'equilibri entre descans veïnal i activitat econòmica, sinó també un equilibri entre la mateixa activitat econòmica. Així s'estableixen condicions per a les que es coneixen com a botigues de conveniència i basars, intentant garantir la continuïtat del teixit comercial, especialment en determinats eixos. El pla no afecta els locals ja existents o els que canviïn de titularitat, només afecta els que se n'obrin de nous.
Ara sí, fem aturada a les costes del Maresme. La Regidoria d'Educació d'Arenys de Mar té la intenció d'adaptar el grau de fusteria naval que s'ofereix a l'Institut Els Tres Turons a les necessitats del sector nàutic. Aquesta és la demanda que han traslladat els representants dels serveis territorials d'educació del Maresme Vallès i a la coordinació de formació professional a la reunió mantinguda la setmana passada, Oriol.
Doncs sí, Marina, les empreses constructores de vaixells i les drassanes necessiten incorporar treballadors joves que, a banda dels coneixements en fusteria, tinguin també competències tècniques vinculades al manteniment integral d'embarcacions. L'objectiu empresarial és garantir el relleu generacional i la competitivitat del sector. Davant d'aquest escenari, la Regidoria d'Educació ha fet la petició d'adaptar aquest grau de fusteria al Departament d'Educació. Així ho ha explicat el regidor d'Educació, Agustí Ferrer, i l'alcalde Estanis Fors.
La llarga hauria de ser un cicle de superior, on hi hagi diferents especialitats, perquè l'empresa sí que estava molt disposada a agafar aquest alumnat que valorava molt l'actitud i formar-los ells.
Sobretot perquè ens van dir una cosa, que hi ha tanta manca de relleu en la formació d'aquestes empreses que si no trobem gent jove qualificada, amb 10 anys poden desaparèixer les drassanes a la nostra vila. O sigui, dit per ells, eh? O sigui, no tenim mà qualificada, formem-los en fusta amb les optatives de Monosso, nosaltres ja els acabarem de formar, però necessitem gent perquè hi ha molta feina.
Durant la trobada es va remarcar que el port d'Arenys de Mar té un pes estratègic dins la indústria nàutica catalana i, per tant, cal que la formació professional respongui a la realitat productiva del territori. I aquest, justament, ha estat l'acord entre empreses i departament, treballar plegats per adaptar els mòduls optatius i reforçar la coordinació de les pràctiques.
Ja fa temps que detectem, perquè ens van saber des de l'institut, que el grau està una mica limitat. Clar, ens va anar fantàstic, perquè clar, que l'empresa ens digués tot el que necessita, sabent que ocupa el 45% de la indústria al nostre país, doncs va ser un nexe molt important per veure cap a on podríem evolucionar el cicle de fusteria.
Per reforçar aquesta voluntat, el pròxim 29 d'abril se celebrarà una jornada d'orientació professional al port, adreçada a l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut dels Tres Turons i de l'Escola de la Presentació, amb una xerrada i visites a les empreses del sector. Actualment hi ha una 40 d'alumnes entre el primer i segon curs que realitzen aquest grau de fusteria naval.
Tordera estudia sumar-se al projecte turístic del Vescomtat dels Cabrera.
Doncs sí, Marina, la ruta dels Cabrera ha iniciat els primers contactes amb l'Ajuntament de Tordera per explorar la incorporació del municipi al projecte. Un projecte que pretén consolidar un itinerari cultural i turístic basat en el llegat del Vescomtat dels Cabrera, un dels llinatges amb més pes a la història medieval catalana. Actualment la iniciativa integra 19 municipis de 4 comarques i treballa per posar en valor el patrimoni arquitectònic i cultural vinculat a aquesta nissaga. Segons els promotors, la ubicació de Tordera, a cavall entre la Selva i el Maresme, la converteix en un punt estratègic per donar continuïtat territorial al relat històric del Vescomtat. En les properes setmanes, les dues parts preveuen continuar els contactes tècnics per concretar quins elements patrimonials del municipi podrien formar part de l'itinerari oficial.
Nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que la nova brigada de retirada de grafitis de Tarragona ja ha esborrat més de 200 pintades a la ciutat. El servei és una de les millores que s'inclouen en el nou contracte de la neteja viària a la ciutat i que tanta polèmica ha portat. Durant els tres primers mesos s'han realitzat un inventari, s'han detectat 519 pintades que s'aniran esborrant. La brigada pot efectuar façanes, vidres i portes metàl·liques d'edificis municipals, murs de domini públic, casetes d'enllumenat i d'instal·lacions elèctrics, paviments, esculleres i zones de roques, mobiliari urbà i senyalització vertical i horitzontal i elements del patrimoni. El cost anual d'aquest servei és d'uns 52.000 euros. El servei compta amb un equip format per una maquinista especialitzada en aquest tipus de feines amb una màquina hidronetejadora de vapor a alta pressió. Les tasques es realitzen de dilluns a divendres en torn de matí. I ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Cada vegada ha d'estar més esvalutada la situació marítima i és que el vent ha d'anar a més. A tot arreu, vent de gregal, una mica més fluix a la Costa Brava, però déu-n'hi-do del Maresme cap al sud. Aquest vent de gregal que tindrà ràfegues de més de 60 o 70 km per hora, ja especialment aquest vespre i aquesta propera nit. Per tant, maror, forta maror, general, arran de mar fins i tot, i ja margassa en alta mar. Poques milles mar endins, a més, per tant, una situació de vents marítims que també arrossega aquesta massa de pols sahariana. Hi haurà alguna seixa, fins i tot, en el cas de la Costa Brava sud. Pel que fa demà, aquest vent, vent tossut de gregal, estones intens, sobretot a la Costa Daurada, novament, i al sud de la costa barcelonina, per tant, a la costa de Ponent. Onades de 2-3 metres amb facilitat. Això vol dir que ens aproparem a la maragassa, a la mateixa costa. I demà, amb aquest vent que continuarà bufant, ja diem, tot el dia, amb fets de gregal ben destacable. N'estem pendents a la xarxa.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
És dimarts, hem deixat els dimecres i ho hem canviat els dimarts, i els dimarts ara són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant dels ports francesos aquí a Catalunya, l'Anna Alonso Tambo, que avui de protecció de ports i embarcacions amb tecnologia sostenible i 3D. Anna, molt bona tarda.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
He explicat bé del que parlarem avui, no?
Sí, són una, ja dic, són les proteccions que sempre hem vist en els vaixells que pengen, aquestes defenses, i també les proteccions que estan en els molls, Fan dues coses. I és una nova generació perquè són totalment diferents els problemes que sempre ens hem trobat des dels anys 40, que no han canviat gens. Aquí és una nova possibilitat.
I en parlem amb Fernando Fortunata. Muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora, Ana, nos estaba explicando un poco qué es esto de las protecciones de puertos y embarcaciones, pero ¿esto cómo lo tenemos que relacionar con la sostenibilidad y la tecnología 3D?
Bueno, nosotros encontramos el problema que había con los métodos convencionales, que es la poliuretano y el caucho, en cual los procesos de fabricación son tóxicos, cancerígenos, no reciclables, y más allá de eso, inflamables, y el consumo energético es brutal para producir este tipo de defensa. Así que sobre eso desarrollamos materiales especiales que son 100% reciclables, los colorantes están aprobados por la FDA y el consumo de energía es ínfimo comparable con lo tradicional. Y sobre eso desarrollamos este material, y la mejor forma de poder trabajar ese material a través de la impresión 3D, en la cual está hace más de 15 años que estoy especializado. Así que eso, ¿sí?
Sí, no, di.
No, sobre eso desarrollamos sobre máquinas industriales de Alemania que se llaman Bikrep. Trabajamos sobre esa tecnología y logramos de producir lo que sería 40 gramos por hora o un kilo por hora, y sobre eso se pudo hacer un modelo de negocio sustentable, productivo, y desarrollar nuestro sistema de defensa de una forma más ecológica y menos agresiva contra el ambiente, ¿no?
Ana, andaban.
Sí, hola, Fernando. Muchas gracias por estar aquí entre nosotros. Agradecida por tu presencia. Es todo un honor estar aquí. Muchas gracias. Una cuestión. Primero hemos de decir que es una empresa catalana, ¿no? Que se sitúa del año 23, nació en News Defender Europa. Y después se sitúa justamente, lo podemos decir, esto en el de Factory, ¿no? Que es el que tiene la ocupación del 85%, 30 compañías, 17.000 metros cuadrados, más de 500 empleados, 4 plantas, y estáis vosotros en la planta de abajo. Quiere decir que esto es un gran éxito, que os habéis situado aquí en Barcelona como punto estratégico y a puertas que se abren al mundo, ¿no?
Sí, aparte de Barcelona, bueno, por ser un país marítimo. ¿Sí? Y el todo el desarrollo tecnológico que se ve aquí, que hay un que está creciendo exponencialmente, así que fue una buena decisión estratégica comenzar en el puerto de Barcelona, en The Factory, en Zona Franca. ¿Sí? Muchas
claro,
ventajas.
Por el puerto, el aeropuerto. Aparte, vosotros también trabajáis, bueno, se tiene que decir que, aparte de esto, quiere decir que las defensas, nos hemos de olvidar ya de las antiguas defensas tradicionales, ¿no? Que, como has comenzado a despuntar, ya están, podríamos decir, obsoletas en este sentido. Las vuestras tienen un cambio radical y se tendrían que llegar a homologar como las verdaderas defensas, porque las otras tienen toda una serie de inconvenientes y hasta son cancerígenas en este sentido.
Sí, nosotros vimos también la necesidad porque, por ejemplo, el gobierno de Chile prohibió el uso de cubiertas de camiones. No sé si vieron que ponen cubiertas de camiones en los barcos por fuera para protegerlos. Eso lo prohibió ya Chile, prohibió la poliurea, el uso de caucho por todos los microplásticos, todo lo que cae al mar. Así que nosotros, bueno, pensando sobre eso, qué hacer en Europa, buscamos materiales más ecológicos. También suelo ponerle chips dentro de las defensas, donde uno puede leer con cualquier teléfono móvil, al apoyarlo sobre una defensa que uno la encuentra perdida en el mar, puede rastrear de dónde viene, a quién le pertenece. Buscamos que haya una responsabilidad en el mundo marítimo, ¿no?
Claro, podríamos decir que es la Smart Defender. En caso de perder la Smart, la podríamos encontrar. Y también el material, nosotros, por ejemplo, si uno la quiere comprar, ¿dónde hemos de dirigirnos?
Bueno, nosotros tenemos fórmulas especiales, tenemos nuestros propios ingenieros en materiales.
¿Sí?
Y nuestra propia producción de material. Así
ya me lo
que...
han preguntado, por eso te lo pregunto.
Sí, me lo pregunta. Nosotros sí no tenemos las fórmulas clásicas de la impresión 3D porque los elastómeros que se encuentran en el mercado no tienen protección UV. Claro. Nosotros tratamos siempre de buscar los métodos menos nocivos en cuanto a la química que incluimos. Sí.
Claro, nos hemos olvidado del PVC, del caucho, de esta madera, de estos que hasta se pierde el color y se transmiten a las embarcaciones. Esto es un grave problema, ¿no?
Sí, los roces.
Decir que, esto también es importante de cada... Y se pueden personalizar, ¿no?
Sí, al ser 3D no uso moldes, o sea que no requiere mucho trabajo cambiar la forma. O, por ejemplo, si tengo que restaurar un barco antiguo en el cual las defensas están rotas, por ejemplo, Guardia Civil, tienen secciones a veces que están destruidas en la popa, y simplemente vamos allí o por videollamada, medimos, vamos a la PC, dibujamos y a imprimir. Es muy versátil.
Sí.
No hay molde, la producción, nosotros nos sentamos al lado de las máquinas, no hay ningún problema en el aire, no emite ningún microplástico, un sistema muy limpio, cero residuos.
El poliuretano, claro, es lo que decimos que vosotros decís, es el TPU, este que, y encima es vacío por dentro, que quiere decir que no son, es flexible y que pesan poco. Eso también es importante a la hora de las embarcaciones en el sentido náutico.
Uh-huh. Sí, nosotros comenzamos, bueno, con TPU, que es un elastómero, pero sí, ya derivamos tanto la fórmula que ya ni le decimos a TPU porque estamos haciendo nuestras propias formulaciones, ¿no? Pero sí, lo más conocido en el mercado de 3D es el TPU, que es un elastómero muy común.
Claro. Uh-huh. Y esto, por ejemplo, lo que decías de los colores de la FDA, esto es importante destacarlo porque es la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos que os corroboran a vosotros en las defensas.
Claro, los colorantes que usamos, buscamos siempre usar colorantes naturales. Por ejemplo, claro, desarrollamos patentes sobre esto y también desarrollamos patentes sobre materiales ignífugos que tienen certificado de 10 años. Sí. Y al elegir qué material poner ignífugo, nos vamos por el camino más ecológico posible. Por ejemplo, grafeno, en vez de usar ácidos, que el ácido es lo más común que se usa.
Sí.
Entonces siempre elegimos el camino más ecológico que podamos, que a veces complica un poco la producción, pero igual siempre lo resolvemos e intentamos ir por el camino más seco que podamos encontrar, ¿no?
Claro, habréis el futuro de hasta una nueva normativa y un nuevo cumplimiento, porque son hasta reutilizables. Si un cliente, porque tiene una durabilidad de 20, 25 años, os la vuelven a traer, o por si acaso tiene una forma diferente, el material este se reutiliza en la siguiente.
Sí. Si nosotros le solemos decir a los clientes que si quieren nos devuelven una defensa antigua, sí, y la trituramos y lo volvemos a excluir, ¿sí? El material sigue
claro,
su ciclo.
Por ejemplo,
el caucho, claro, el caucho, sí, tiene un solo ciclo de reciclado, se puede reciclar una sola vez.
Claro.
Y muchas defensas que están saliendo en el mercado dicen que son reciclables, pero tienen un solo ciclo.
Claro, y estas aplicaciones vosotros también ya habéis trabajado hasta en el sentido ya que son el aspecto más militar. También habéis hecho con protección de los barcos, por ejemplo, de la Guardia Civil, antibalístico, quiere decir que se ven de noche, tienen son luminiscentes, ¿no?, en este sentido. Entonces,
sí, tenemos una gama luminiscente que brilla en la oscuridad, se carga durante el día con la luz UV del sol.
Sí.
Y, bueno, les gustan mucho los puertos para las marcaciones de los esquineros, para que no haya accidentes en la noche, para barcos de rescate, para los lifeboats. Y también desarrollamos defensas balísticas aprobadas por la NATO, nivel 3A.
Sí.
Entonces estamos desarrollando un barco balístico para fuerzas especiales, que va a ser impreso en 3D por completo, más las defensas, o solamente las defensas, también vendemos las defensas aparte.
Claro.
Así que es otra rama.
¿Y vais a conseguir en ese sentido también la certificación de la OTAN, el aspecto 4, en el mediados del 26, que teníais anotado en vuestra certificación OTAN? ¿Lo vais
está
a conseguir
en plan, sí. Este sí, está en plan.
Es muy importante, porque no hablamos de una defensa cualquiera, ni de estamos hablando de palabras mayores. Es para poner en situación a los radioescuchantes, ¿eh?
Sí, nivel 4 es complicado y generalmente se usan métodos muy pesados que hace que el barco pierda mucha performance. Entonces, claro, lo que estamos investigando y tratando es intentar de la forma más liviana posible de poder resolver el problema de la protección nivel 4, que es una complejidad mucho más elevada.
Claro, porque vosotros tenéis una flota de impresoras que son alemanas, ya las has comentado tú, las Big Rep, que son de primera generación, que también se construyen hasta lo que dices tú, ya en la elaboración de embarcaciones también en este sentido.
Sí, estamos produciendo un sistema modular, se complementa todo como si fuera un Lego, pieza por pieza, y construimos, ¿sí?, un barco y después, bueno, va a ser infusionado por protecciones de Kevlar, fibrocarbono y algunas mezclas en la fórmula.
Claro, porque este buque que habéis hecho de rescate de 15 metros hasta las simulaciones hasta 40 toneladas, que no del impacto que se puede
haber estudiado. De la defensa, sí. Sí, de la defensa, sí. Los barcos que vamos a imprimir son de 4,5 a 6,5 metros.
Sí, por lo que dices ya, de 40 toneladas, hablamos ya de palabras mayores. Quiero decir que no estamos hablando de cualquier embarcación, ¿no?
Sí. Es complicado llegar a esos puntos y tampoco no subir peso, ¿no? Los
claro,
métodos convencionales usan foams, usan esas espumas expandibles.
Claro, el peso. ¿Son 40%, que es lo que me comentáis vosotros, más ligeras que el resto?
Sinceramente, en pesos son similares, sinceramente. Sí, en eso no tiene mucha diferencia lo que sí, bueno, es el tratado. Por ejemplo, si uno quiere reemplazar una defensa entera de un barco de 15 metros, digamos, las defensas suelen venir en una sola pieza, entonces requiere mucha logística de traer un camión del tamaño del barco y contratar grúas para bajarlo del camión y implementarlo en el barco, y requiere más o menos 10 trabajadores, 15 trabajadores, muchísima logística. Nuestras defensas las hicimos de forma modular, o sea, son secciones de un metro, en el cual se intercalan una sección positivo o negativo, se intercala una con otra, y las hemos montado de un grupo a dos personas y las traemos en una camioneta. Lo que es logística y simplicidad de poder reemplazar piezas mismo en el agua, es completamente nuevo, eso no existía hasta hace 2 años, digamos.
No, porque hasta el fabricante, por ejemplo, de lamentos, que la Sprint es especial, quiero decir que la gama de acabados y de colores ya es especial, hasta para la protección de los muelles en las marinas, que también lo utilizáis, ¿no? Que es fotoiluminescente, que es inífugo también, ¿no? En ese sentido, en el sentido de la protección, la seguridad.
Sí, no solo la protección, sino el nivel que tenemos a customizar es infinito. Hace poco nos pidieron una marina que le gustaría tener una defensa en la cual puedan pisar para poder acceder al barco. Imprimimos una defensa en forma de escalera.
Claro, escalones, es importante. Claro.
Con antideslizante, brillo en la oscuridad, y la misma escalera protege el barco, que generalmente son de acero y cuando chocan los rasan, ¿no?
Claro. Es que en el muelle, por ejemplo, el acceso a los barcos, aparte con el cambio climático, ya los puertos ya se están adaptando hasta los pantalanes. En este sentido, vuestra solución sería óptima para adecuar el acceso.
Sí, para el acceso a los barcos, para que hace menos colisiones contra las escaleras, que los barcos no se metan debajo del muelle, que pasa mucho con el oleaje, que se encastran debajo del muelle. Estamos haciendo protecciones por debajo.
Y eso es
hace poco,
fruto también. Sí, perdona, no, diga, acaba, que es interesante.
No, es que nos llamaron, la semana pasada nos llamaron de Venecia, por ejemplo, de un puerto, y nos contaban que tenían los pilotes que usan en Venecia, esos palos.
Sí.
Nos mandaron las medidas y directamente fuimos a diseñar y diseñamos las protecciones de esos pilotes que brillan en la oscuridad, con el logo y textura de este puerto. Y bueno, nos decía el señor de ahí de Venecia, del puerto, dice, es impresionante porque esto encargarlo era imposible. Antes de decir, quiero esta, mi medida, con mi logo, con mi color, eso es lo que tiene la customización en impresión 3D, ¿no?
Claro, porque el sistema es de franquicias. Empezáis en Miami, estáis en Barcelona, y habéis abierto hace 10 meses, por ejemplo, en Francia, hace 3 en Italia. El sistema de franquicias, ¿nos lo podías comentar un poco por encima? Aparte que el Leonicio estaba en Canadá y Estados Unidos, y también en Sri Lanka.
Sí, Sri Lanka, personalmente tengo muchísimos amigos por esa región.
Sí.
Pero sí, decidimos, como hay tanta demanda de mercado, aparte cada marina, nos un pedido de una marina nos puede completar toda la producción de fábrica por un año. Entonces decidimos expandir en forma de franquicia. Al tener, ya tenemos 4 patentes y 2 patentes que están por salir este año,
¿sí?
Más la marca, más la maquinaria nuestra propia, más el material nuestro propio, decidimos salir a hacer un sistema franquicia, en la cual países que ahora estamos cerrando, lo más importante es Estados Unidos y Singapur, que van a ser las dos piernas del sudeste asiático y América, y en Europa estamos nosotros, más todas sus franquicias. Sí. Entonces es parte de la expansión. Australia, Nueva Zelanda, están por entrar ahora mismo en marzo, Holanda, Portugal, Italia viene pisando muy fuerte, ya hay 5 vendedores en el campo y están, te llaman todos los días. Así que mucha aceptación de mercado en Italia. Y bueno, Singapur con el gobierno también.
Hasta cuando fuisteis a Cannes, ¿no? Por ejemplo, un pedido ya sobre el mismo día, ya por videoconferencia, ya lo pudisteis imprimir. Esto es una realidad. Quiero decir, ya ha pasado.
De forma rápida, que tenemos que ir dejándolo aquí.
Muy bien.
Bueno.
Vale, nos emplazamos para hablar otro día. Seguiremos hablando de esto, de imprimir en 3D. Es muy interesante, la expansión está siendo relativamente rápida. Muchas gracias por atendernos esta tarde.
No, muchísimas gracias a ustedes y muy buen programa, les agradezco el tiempo.
Y muchas gracias a tú, Ana.
Sí, moltíssimes gràcies. Només dir un darrer apunt, que si vulgui veure les defenses que estan de port, estan en el port olímpic, arrel de l'American Cup, que també és interessant de destacar. I moltes gràcies, Marina, als oients, Fortunato, a ti també, Fernando Fortunato, i fins la setmana que ve, i molt bona setmana a tots. Gràcies.
Muchas gracias, Bruno.
Muchas gracias.
Anem ara al Maresme, on la flota d'arrossegament està de veda. No els arriba gaire peix d'arenys i blanes, però les peixateries als taulells són plens. Avui anem fins a una peixateria de Calella, capital de l'Alt Maresme, per saber quin peix de temporada demana més la gent, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, mira, avui he sortit de la ràdio i he anat a Peixos Serra de Calella, o que ve a ser el mateix, a la peixateria de la Rosa i de l'Emi, que, doncs, tenen aquesta peixateria aquí a la ciutat de Calella, i bé, volem parlar amb elles de què tenim en els mostradors aquesta temporada aquí al Maresme. Parlem amb la Rosa. Rosa, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda. A veure, la temporada ara és de peix que comença la primavera. Sardina, seitó, llengueta, hi ha molt de peix que ara la primavera és molt bo. També hi ha algun bonito, tonyina, tot això és peix de primavera que pesquen aquí arenys, blanes, de proximitat.
També hem de dir, Rosa, que ara mateix si parlem de peix i de parlem de peix aquí al Maresme, hem de dir que estem de veda, hi ha veda d'arrossegament.
Sí, hi ha veda d'arrossegament fins al dia 15 de març. Però les barques petites surten cada dia. Clar, les barques petites, què porten? Porten, pues, sèpia, algun calamar, alguna bastina, peixos de... Clar, no poden anar molt endins, les barques petites, però porten peix cada dia si és bon temps.
I llavors, com a peixaters, clar, d'on traieu, doncs, el peix aquests dies? El peix que, doncs, sempre ve d'arrossegament d'Arenys, que el compreu a Arenys. Ara on aneu a buscar?
Doncs al port de Barcelona, que surten cada dia. I aquests començaran la veda quan acabin els d'aquí. Quan surtin els d'aquí, comencen ells. També no sé si en fan un mes o un mes i mig.
Així us toca anar una mica més lluny, diguem-ne.
Exactament. De peix no en faltarà, però hem de gastar més gasoil.
Això és veritat. Bé, vosaltres normalment el peix que teniu és d'Arenys i Blanes, és de proximitat, sempre normalment el teniu d'aquí de la zona.
Exactament, menys algunes espècies com ara els musclos, el marisc i tot això, que anem dos dies a la setmana al Mercabarna a buscar-lo.
En aquest cas, potser del Delta de l'Ebre, no? Pot venir, pot de més lluny, també, fins i tot.
Bueno, sempre és d'aquí, Espanya mateix, eh? Vull dir que pot ser del nord, pot ser del Delta... Pot ser de València, de vegades ja de Castelló, de proximitat dintre el que hi ha per aquí a prop.
Rosa, també m'agradaria parlar una mica de preus. Com tenim els preus? Sabem que hi ha aquesta veda. No sé si això afecta les butxaques, si això afecta els preus, o com està ara mateix el peix.
A veure, les butxaques ja fa molt de temps que estan afectades.
Això és veritat.
Però bueno, depèn del que facis de peix. Hi ha peix que, per exemple, un quilo de peix te pot costar 8 euros o 9 euros, canvi altre peix que te pot costar 100, per dir alguna cosa, o 80. Hi ha peix per totes les butxaques, depèn del que vulguis fer. S'ha de vigilar molt amb els euros, ara, perquè hi ha coses que sembla que són barates i no ho són. I, en canvi, hi ha coses que hi ha dies que van bé de preu.
El que és molt car, però també és molt bo, és la llengueta, que abans m'ho deies, eh?
Bé, la llengueta és un peix que només n'hi ha ara. Febrer i març. Llavors, quan s'acaba, s'acaba. Llavors, hi ha una llengueta que ve d'Itàlia, però, clar, ni el preu ni el gust és el mateix. La d'aquí és més cara, clar, evidentment.
I més bona.
I més bona.
Perfecte. I veiem també, doncs, això, que teniu, doncs, diferents peixos. La gent, quan ve a comprar, per què tira més, Rosa? Què tira més, per algun peix tipus lluç, tipus rap, o què és el que la gent més us demana?
A veure, el peix que es vendria més... com aquest on té espina i així, és el rap. Que passa que pel preu doncs agafen altre peix. La maire és un dels peixos que se'n ven molt. La mollera també agrada molt. I després tenim el llobarro i la dorada, que tot i siguem de viver, en venem molt nosaltres, perquè és molt bo. També fem el filetegem i la gent també els agrada. I el calamar especialment. Calamar és de les peixos estrelles, que la gent el pot fer servir, no té espina... Pot ser un arròs, pot ser uns fideus, o pot ser la planxa, o pot ser l'andalusa, pot ser de moltes maneres, el calamar.
És molt versàtil. També hi ha temporada de calamar d'Arenys, però n'hi ha tot l'any de calamar.
No, el calamar d'Arenys, el de Potera, especialment és de temporada curta i és el que va més car.
Però vull dir que calamar, doncs que vingui d'altres llocs, així, més o menys és un... en trobem sempre.
Sí, si no ve d'un lloc, ve de l'altre, però calamar és de les coses que sempre en tenim, quasi.
I segur que molts clients que venen ja estan esperant, comença a fer bo, aviat començarà a fer calor, això vol dir sonsos, com estarà aquest any la cosa?
Encara no hem anat a mirar ni si n'hi ha.
Encara no ho han de mirar, perquè això com funciona? Els pescadors ho van a mirar, no? Un temps abans fan com cales...
Sí, però això es veu que va connectat amb la Generalitat, o Brussel·les, no ho sé exactament, que abans no surten els hi han de donar l'ordre. I és en funció del que veuen. Si en veuen que n'hi haurà, van a fer una volta, que diuen, una cata, exacta, i llavors veuen el que hi ha. Si n'hi ha, hi van, si no, no. De tota manera, els primers aniran caríssims.
Això, com sempre. Sí.
També són els més bons perquè són els més petits.
Us en demanen molt de sonsos quan n'hi ha?
A veure, és un peix que agrada molt. El que passa és que pel preu, tornem a lo mateix, la gent primer mira els preus, clar. I avui en dia és el que s'ha de mirar, els preus.
Sí, sí, no, avui en dia, i suposo que sempre, però sí que darrerament doncs, la gent s'hi mira molt. I no sé per què hi ha com, no sé si ho noteu, vosaltres, hi ha com una sensació o una mania de que el peix és car.
A veure, altres coses són cares, que jo també ho he dit moltes vegades, i la gent en compra, com per exemple el tabaco. El tabaco, anar a esmorzar al bar, hi ha moltes coses que són cares i la gent ho fa. Depèn de lo que prioritzis, hi ha gent que prioritza el menjar com a número 1. Hi ha gent que això ho deixa en segon plano, no sé, depèn.
Evidentment, tot té el seu preu, només faltaria, però és això. A més, el peix és bo, el peix és sa i serà de menjar, de peix.
I des de l'ego i el blau, un parell de dies a la setmana se n'hauria de menjar. Aconsellat pels metges, no per mi.
I tant, no? A més, vosaltres sou una peixateria que també totes les campanyes que es fan de compra peix de llotja, menja peix de llotja, menja peix del dia, vosaltres us afegiu a totes.
Sí, però també s'ha de dir que la gent li costa fregir peix a la nit. Abans en fregia més. Abans, quan érem petits, pan tomàquet amb peix fregit era el sopar de casa cada dia. Menys un dia a la setmana truita, els altres era peix. Però ara ha canviat això.
La gent ens hem tornat molt maniàtics, no?
Bueno, tampoc hi ha tant de temps com abans. Arribes tard a casa, les feines també s'acaben tard i, bueno, tot una mica.
Sí, sí, és complicat, els temps canvien. Ja que som aquí, ja que hem vingut a la peixateria, Rosa, explica'ns una mica la història d'aquest establiment, d'aquesta peixateria, quants anys té, com va sorgir aquesta peixateria?
Bé, aquesta peixateria es va traspassar en l'any 97 o 95, però nosaltres ja teníem una altra peixateria en un altre poble de l'any 55. El meu sogre la va obrir i, bueno, hem continuat. No sé si continuarà algú més, però de moment estem aquí.
Home, això és important, vol dir que tradició de peixatera tota la vida.
Sí, bé, jo quan me vaig casar és quan vaig començar a fer de peixatera, però bueno, m'hi vaig enganxar de seguida, perquè m'agrada molt, sí.
I què té el peix que enganxa? Perquè clar, jo trobo que fes de peixater i em venen a demanar neteja amb 6 calamars i a mi dieu, quin avorriment, a vosaltres us agrada?
Sí, a nosaltres ens agrada perquè ens agrada la feina. I si t'agrada despatxar, t'agrada el tracte amb la gent, t'agrada netejar-lo, t'agrada fer-ho tot. I t'agrada que vingui gent perquè és més distret i passa les hores més ràpid.
Clar, home, això és important, eh? Suposo que també el fet d'estar darrere d'un mostrador, darrere d'un taulell, això també dona molta vida en el sentit social, és a dir, que vols fer relacions socials i on vas, doncs, o la peluqueria o la peixateria.
Però abans era diferent, perquè abans també els veïns es coneixien més i ara, clar, hi ha molta gent de fora que no es coneixen amb la gent d'aquí, vull dir que de gent en ve molta, però no, entre ells tampoc es coneixen, com abans, que trobaves la Maria, la Pepita, la Lluïsa, tots a la peixateria, ara no, ara és diferent.
I allò de que crides com una peixatera, això és veritat?
No ho he fet mai a la vida, ni ho faré mai tampoc. La gent, i és com dir-los agafa això, agafa allò, no. La gent ha d'agafar el que ells volen agafar. I ja està, no m'agrada molt estar així.
Però aconsellar sí, és a dir, si una persona diu què em recomanes, això o allò, cap on tirem, això sí.
Això sí, per descomptat, i explicar receptes de cuina també. Sí, va amb el mateix preu del peix.
Va incorporant, no? I a més que no només teniu peix, perquè teniu farina, però quan vols fer una freginada de peix teniu farina, teniu sal també per cuinar peix, cargols, cargols de terra, que aquests no són de mar i també en tenim aquí davant.
Sí, sí, tenim una mica de tot. Evidentment hem de mirar de no tenir coses iguals que el supermercat, perquè ells per quantitat i preu ens guanyen sempre, però bueno, tenim coses que només troben aquí.
I una cosa que també només he trobat aquí, darrerament, Rosa, que mira, per acabar m'agradaria comentar-ho, pessics. Pessics n'hem trobat aquí en aquesta peixateria i jo em menjava de petit, que allà ja us posaven el arròs i són molt bons, queden plens de suc, són molt bons, són uns crancs rodanxons, rosadets, els pessics.
És com molta de les coses que s'està perdent l'espècie. De tota manera en surt algun, perquè Arenys, a Blanes ja quasi no en surten, i algun a Mallorca. I no en surten enlloc més, que jo sàpiga.
I per tant deu ser molt difícil també per vosaltres trobar-ne.
Bé, quan n'hi ha, si és a l'estiu o és a la primavera, sempre en compro. Sí. El que passa és que ara també s'ha posat de moda el cranc blau, que jo encara no n'he comprat mai, però és un cranc que és invasor del Delta de l'Ebre, i ara el venen i diu que és tan bo per l'arròs. No n'he comprat mai perquè són sacs molt grossos i no sé si els vendria.
Bé, tot és provar-ho, potser algun dia veiem cranc blau, vés a saber.
Podria ser, perquè la gent que l'ha gastat diu que és molt bo.
Jo sembla que prefereixo un pessic, què vols que et digui?
El que t'acostumes de petit,
I tant, doncs Rosa, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona, per haver-nos explicat tot el peix que podem trobar ara en aquesta època a les peixateries d'aquí del Maresme, que recordem, estem de veda, em deies, fins a mitjans de març.
El 15 torna a sortir.
Perfecte.
Tant a Blanes com a Arenys.
Perfecte, llavors, si més no, ja hi haurà o el mateix peix, o més, el costat és que us serà més fàcil també anar-lo a buscar, que haureu d'anar més a prop.
Exacte, no haurem de fer tants de quilòmetres.
Perfecte, doncs, Rosa, moltíssimes gràcies, molt bona tarda.
A tu, bona tarda.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara hem de fer una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí. Pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto.
4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero.
2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero
andan diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento.
El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.
¿Cómo te atreves a volver? A darle vida a lo que estaba muerto. La soledad me había tratado bien y no eres quien para exigir derechos. ¿Cómo te atreves a volver? Y a tus cenizas pide el fuego. Hoy mis mentiras veo caer, que no es verdad que te olvidé. ¿Cómo te atreves a volver?
Que volviste si te vas a ir. Tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir. Al fin y al cabo siempre me las creo.
4 vidas me juraste. 3 te odio y 1 te quiero.
2 con consejos para darte. Prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero.
Andan diciendo por la calle,
andan diciendo por la calle,
que solo le eres fiel al viento,
solo le eres fiel al viento.
El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.
¿Cómo te atreves a volver?
Bona tarda, són les 5. Notícies. Aquest any l'escala no tindrà Via Crucis. La Junta de l'Associació del Rosetó ha decidit suspendre el Via Crucis vivent de 2026. Les baixes